Molt bona tarda, senyores i senyors, com tots els dissabtes. Benvinguts al programa Converses. Estem, com sempre, al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona. Aquesta setmana, aquest dissabte, ens acompanya el Joan Maria Claveguera. Molt bona tarda, Joan Maria, benvingut.
Bona tarda.
I tenim dues incorporacions noves al Converses, que els saludem efusivament. La Carme Ayala, periodista, companya de la cadena COPE Catalunya i Andorra. Molt bona tarda, Carme.
Molt bona tarda.
I el Juan Pablo Sanz, que és el director de comunicació de la Universitat Abat Oliba Ceu. Juan Pablo, bona tarda, bones tardes.
Molt bona tarda, Carlos.
I el convidat d'aquest dissabte de Converses és un convidat europeu, europeista, convençut de dalt a baix. Abans del programa hem estat xerrant amb ell i déu-n'hi-do les ganes que té de parlar d'Europa i amb quin entusiasme i amb quina vigorositat ho fa. És el Sergi Barrera. Sergi, molt bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda, Carles.
Ell és el cap de l'oficina del Parlament Europeu a la ciutat de Barcelona i parlarem molt d'Europa. Tenim 42 minuts per endavant i val la pena fer-ho perquè tots ens sentim molt, molt europeus, però el que has de fer en primer lloc, Sergi, és explicar una mica als oients com va néixer l'oficina del Parlament Europeu a Barcelona i per què es va triar la capital catalana com a seu d'aquesta oficina. Que molta gent, jo no sé si ho coneix o ho desconeix, això.
Espero, que existeix. Vull pensar que sí.
I per això avui estàs aquí per explicar-ho, vinga.
Sí, no, doncs t'agraeixo la invitació i sí, endavant. Mira, doncs el Parlament Europeu compta amb una oficina a la capital de cadascun dels 27 estats membres i després els 5 països més grans comptem també amb una oficina a la segona ciutat més gran, l'oficina regional. I el cas de Barcelona, de fet, va ser la primera que es va crear, es va inaugurar l'any 99, el març del 99, o sigui que l'any vinent farem 25 anys, i bueno, és una oficina això petita, però el nostre objectiu és ser un punt de contacte per vosaltres, els mitjans de comunicació, per les institucions i per la societat civil. És habitual rebre grups de gent interessada a la Unió Europea, tot d'escoles, universitats, però també de centres cívics que volen venir a conèixer el que fem, que nosaltres també anem a explicar doncs, com funciona aquesta institució tan apassionant i complicada que és el Parlament Europeu, i òbviament com l'any vinent hi ha eleccions europees, doncs en aquest any, per nosaltres les campanyes duren pràcticament un any, no? A un any vista, doncs vinga, anem a explicar què és el que fem i de què es tracta.
I escolta una cosa, Sergi, és molt difícil trencar aquest famós mantra que hi ha que Europa està molt lluny, o les institucions europees estan molt lluny, el Parlament, la Comissió, això costa, és picar això molta
costa,
pedra?
Això costa, i però realment, jo sempre, no sé per què, perquè això que està tan lluny, bueno, Brussel·les cau lluny, però està aquí mateix, són dues hores de vol, i la realitat és que després, quan el Barça va jugar on sigui molt més lluny, aquests problemes no els tenim, i anem, i ho entenc, potser és més divertit, però escolteu, realment això és un tema de marcs mentals. Es repeteix molt això de que Europa cau tan lluny, però la realitat és que després veiem que les decisions que hi ha ens afecten al nostre dia a dia de manera constant, i ho veiem en exemples rere exemples. I només per citar una dada, perquè estem amb l'oficina del Parlament a Madrid, que anualment fan un estudi en el qual doncs, es veu les lleis aprovades pel Congrés dels Diputats, en quina quantitat, en quin percentatge es tracta de transposició de directives de lleis europees. I l'any passat estem parlant del 57% de la 57% de les lleis aprovades pel Congrés eren transposicions de lleis que venien del Parlament Europeu. No? Llavors, doncs, bueno, és un percentatge que no està gens malament.
Molt, molt important. La tasca vostra és, sobretot, a l'oficina, donar a conèixer el que són les institucions europees, el Parlament. Això com es concreta? Quin és el vostre públic objectiu? Mitjans, com deies abans, de comunicació, però també, per exemple, aquí tenim dues universitats, la Blanquerna, la Abat Oliba. Quina importància tenen les universitats i les escoles en aquest procés de donar a conèixer les institucions europees, Sergi?
Doncs, mira, com bé dius, mitjans de comunicació, òbviament, són els interlocutors, al final són... és com s'informa la ciutadania, però diria que després, i amb moltíssima importància, la nostra prioritat és parlar amb les universitats i escoles, i és tot sovint que nosaltres rebem grups a l'oficina, anem a visitar les universitats, fem tertúlies, fem diàlegs amb ells, amb associacions d'estudiants d'universitats també habitualment, i fins i tot doncs, tenim un format bastant divertit, que a vegades és veritat que la gent jove, això de dir-li fem una cosa a l'oficina del Parlament Europeu a Barcelona, diuen ai, això no sé, però a vegades fem tertúlies a bars amb eurodiputats que moderen els propis estudiants d'universitats. I llavors us en faríeu creu la quantitat d'estudiants que venen i com interactuen en aquestes trobades. I també doncs, fem tot de sessions, visites d'eurodiputats a escoles. No? Són multiplicadors, al final, i la gent jove està molt interessada en els temes de relacions internacionals i ho estem veient ara que aquesta setmana s'han fet els exàmens per accés a la universitat, que de fet una de les carreres més demandades són els estudis de relacions internacionals. No? Llavors aquest interès sí que està en augment i ens ho trobem que un dels nostres públics objectius, i això ha anat increixent en els últims anys, són estudiants i gent jove.
Ens explicaves, abans d'obrir micròfons en general, Sergi, l'experiència d'uns estudiants, un grup d'uns 400 que van interactuar amb estudiants també d'Ucraïna, no? Van intercanviar experiències, com ho vivien, no?
Això
és molt maco el que has explicat.
Sí, això, Carles, la veritat és que jo porto 15 anys aquí a l'oficina i és de les experiències que estic més orgullós, de les que realment doncs, m'ha omplert més, i va ser això, la celebració del Dia d'Europa del 9 de maig amb 400 estudiants d'arreu de Catalunya, estudiants de tercer, de quart d'ESO i de primer de batxillerat, que vam reunir a un centre cívic a Barcelona per commemorar el Dia d'Europa, i en el qual doncs, es van fer una sèrie de tallers entre els quals doncs, van poder parlar i escoltar el testimoni de refugiats ucraïnesos a Catalunya que tenen la seva edat i per tant se sentien molt interpel·lats per les seves experiències. No? I llavors estar una sala amb 400 joves d'aquestes edats amb un silenci sepulcral escoltant el que han viscut, com han estat escollits aquí, com estan tirant endavant aquesta situació tan complicada del seu país, allò va ser preciós. I de fet, en acabar, la noia ucraïnesa va agafar i va voler enviar-li un videomissatge a la seva mare que està a Ucraïna, i va demanar una salutació de tota la sala. Llavors tota la sala es va posar en peu i va gravar aquest vídeo que va ser preciós, que li va enviar a la seva mare. Llavors doncs, la solidaritat per davant de tot.
Aquí està el futur d'Europa amb els joves, Vinga, micròfons oberts, Joan Maria, Juan Pablo, Carme,
som-hi. Europa, amb tot, és el futur dels joves. No, Sergi, t'han presentat com un europeista convençut. 15 anys al capdavant a l'oficina evidencia que ets un europeista convençut. I els catalans sempre ens hem autodefinit com europeistes, també. Però m'agradaria saber la teva opinió. És a dir, ho som tan europeistes? I quin és el sector de Catalunya que més col·labora amb Europa i realment és europeista? Perquè històricament Europa se l'ha vist, a la Unió Europea se l'ha vist com un grup molt elitista, amb eurodiputats molt ben pagats, amb europarlamentaris, amb gent que treballa a les institucions europees, també amb uns sous molt, molt considerablement importants en relació al que es cobra aquí, i no sé si hem sigut històricament tan europeistes. Quin és el moment que vivim i com ha evolucionat aquests 15 anys des que tu estàs a l'oficina europea?
Sí, la veritat és que podria dir que ha canviat, ha anat evolucionant. Clar, hi ha hagut moments en els quals doncs, per motius de política nacional doncs, els graus d'europeisme doncs, es podrien mesurar cap a la baixa, cap amunt, cap a la baixa. La veritat és que jo definiria la societat catalana com una societat europeista, sens dubte, però amb un punt crític. Però ser crític jo tampoc crec que sigui una cosa dolenta, perquè es pot ser crític constructiu o crític no constructiu. Llavors, quan ha estat, que hi ha hagut moments en què la societat catalana potser ha estat més cap al punt no constructiu, doncs aquí és on potser no estaria tan d'acord, però la realitat és que en general jo sí que definiria la societat catalana com a europeista, això, amb un punt crític, però que de manera constructiva. Igual que la societat espanyola en general, la societat espanyola és de les més europeistes que hi ha, i això ho veiem any rere any quan es treuen els eurobaròmetres, que és aquesta enquesta d'opinió que mesura una mica quin és l'estat, com està de calenta l'aigua sobre Europa, i la veritat és que Espanya sempre està entre els països que ho està més. I pel que fa als sectors que em preguntaves, això oscil·la molt. Sí que és veritat que potser el tema de l'elitisme que dius... Però jo crec que això passa en general amb la política institucional, Joan Maria. No, jo crec que la política institucional molta gent la veu com una cosa elitista. I per això la importància de la gent jove, perquè la gent jove sovint es diu no, la gent jove no està interessada en la política. Jo crec que no és veritat. La gent jove està molt polititzada en segons quines matèries que els interessen més, però no està tan polititzada en el que seria la política institucional. I per això crec que és important trobar formats que se sentin més còmodes, i per això doncs, sovint el que comentava, no? L'exemple aquest més potser molt banal, no? Però això de dir, escolta, fem trobades a bars. S'ha d'anar on està la gent, s'ha d'anar allà on vol anar la gent, és a dir, com a punts de trobada, no és que la gent jove només estigui a bars, però ho dic en el sentit de que potser hi ha llocs on la gent doncs, no se sent interpel·lada. Llavors, per això, doncs, aquesta trobada que vam fer també amb gent jove, amb 400 estudiants, va ser un centre cívic i va funcionar també. Quan tu vas a les escoles, als seus espais, quan tu ocupes els seus espais, la gent ho normalitza tot. I mireu, vam fer també, per primer cop, vam voler marcar enguany la commemoració, perquè, clar, commemorar el 9 de maig, no? Que vol dir la posada en marxa del projecte europeu. Està molt bé, però jo crec que, al final, l'Europa s'ha de fer memòria històrica. Memòria històrica és fer política, s'ha de recordar d'on venim, i per això vam voler commemorar amb escoles també el Dia Internacional de les Víctimes de l'Holocaust el 27 de gener. I vam fer una sessió amb una escola a Girona, la qual doncs, va parlar un ex-eurodiputat i va parlar també una senyora que treballa en un gabinet educatiu d'un museu jueu a Israel. Que una senyora que parla castellà molt bé, i llavors ella va explicar la seva experiència. Com la seva família havia hagut de fugir del nazisme. Com ho va explicar ella, com es va apropar ella als joves, en acabar la sessió va haver un jove que va anar i li va dir, mira, jo pensava que aquesta sessió que teníem avui d'estar al Parlament Europeu darrere, això no anava per mi i no anava a venir. Diu, però m'ha encantat com ho ha explicat, i si no me l'importa li voldria fer una abraçada. Això, amb aquesta senyora que va venir a explicar-los exactament, escolteu, l'Holocaust, perquè deia, jo no sabia ni què era l'Holocaust. Això ens estem trobant amb estudiants de tercer d'ESO, no saben què és l'Holocaust.
Déu-n'hi-do,
sí.
Llavors, o sigui...
Sortia l'altre dia en una enquesta, que la gent desconeixia, molta gent jove desconeixia què era l'Holocaust.
Bueno, Juan Pablo.
És un europeista
convençut, sí, sí, totalment. Juan Pablo.
Jo... Reprenent el tema de l'europeisme...
Si t'atances una mica més al micròfon...
Sí, reprenent el tema de l'europeisme, voldria parlar de, potser, una paradoxa, no? En el sentit que successos no desitjables, no? Com una pandèmia o la guerra d'Ucraïna, han conduït a la Unió Europea, o tinc aquesta impressió, a fer passos que mai no haurien fet de no haver-se trobat davant d'aquestes circumstàncies, no? Parlo davant del Covid, no? La resposta amb els Next Generation, trencar el tabú que no es podia fer créixer el pressupost de la Unió Europea, la resposta comú a la guerra d'Ucraïna, també el fet de la vacunació coordinada. No sé si la conjunció d'aquestes circumstàncies, Covid més Ucraïna i aquest pas endavant que ha fet la Unió, s'ha traduït o es pot haver traduït en una percepció de gràcies a la Unió Europea, o sort que estem a la Unió Europea, perquè si no haguéssim patit molt més.
Tal qual ho has descrit, Juan Pablo, paraula per paraula ha estat així. A mi em pregunten, m'arriben a posar aquest escenari abans de les eleccions europees, les últimes, les del 2019, i em diuen en què s'hauria avançat, i en tot això, en una Unió Europea de la Salut, també de la Defensa, i no m'ho hagués cregut mai perquè eren absolutament línies vermelles perquè són competència dels estats, no? Però la realitat és que ens hem trobat que estem en aquesta novena legislatura del Parlament Europeu, i jo la defineixo com la legislatura de la presa de consciència de la importància de la Unió Europea, no? Perquè veníem d'una legislatura una mica depressiva en el moment en el que el 2016 el Regne Unit vota sortir de la Unió Europea, llavors ens trobem que per primer cop un país, i no un país menor, el Regne Unit, decideix marxar del club europeu, però la resposta al Brexit doncs, va ser unitària. Aquest va ser el primer pas d'unió important, de fortalesa de la Unió Europea, de dir, vale, marxa un país, però nosaltres posem les regles de les relacions amb aquest país. I després ens vam trobar, de fet, jo quan va començar la legislatura, la novena legislatura, dic, bueno, ara quan es produeix efectivament el Brexit l'1 de febrer del 2020, ara comença efectivament la legislatura. Però passen dos mesos i ens trobem amb la declaració d'una pandèmia. Què va passar? Que en aquell moment tothom Tothom, vull dir, la ciutadania com els caps d'estat i de govern van mirar cap a Brussel·les. Era, la resposta ha de venir a nivell europeu. No serà el meu ajuntament, ni el meu govern regional, ni estatal, qui em donarà resposta a buscar una vacuna, a buscar a una compra d'un material sanitari, etc, etc. Llavors, que es dediquessin tota aquesta quantitat de diners, i per això es va poder, d'aquesta manera mancomunada, es va poder trobar una vacuna en un temps rècord. Després, la compra d'aquest material sanitari i distribució de manera equitativa. Si no s'hagués fet així, de manera europea, ens haguéssim trobat davant d'un bazar. Això hagués estat els països rics, vinga, poden comprar-ho tot, i els països amb menys recursos, no, encara estarien esperant segurament països amb menys recursos per poder disposar d'aquest material sanitari. I després, quan ja estem sortint de la pandèmia, perquè s'ha aconseguit vacunar a la gran majoria de la ciutadania, quan s'ha pogut facilitar tot això, llavors ens trobem a la invasió russa d'Ucraïna. I aquí ens trobem novament amb una resposta unitària europea sobre un tema sobre el qual tampoc hi havia unes competències, que era també un dels grans tabús, no? La política de defensa, de seguretat i defensa europea. I s'ha avançat, s'ha fet compra unitària de material bèl·lic. Això per un tercer país no havia passat mai. I se n'ha aprovat, i llavors l'objectiu era fer una resposta unitària en la qual es basa en sancions contra Rússia, 10 paquets aprovats, i després suport a Ucraïna. Suporta Ucraïna, evidentment militar, econòmic i polític.
Carme,
sí,
te toca.
Me toca. No, jo el que volia fer, clar, la Unió Europea, és veritat que moltes vegades ha estat criticada claríssimament per inactivitat en determinats temes, no? Però aquestes situacions excepcionals i absolutament doncs jo diria que d'un obligat compliment de cara a intervenir, doncs han provocat aquesta acció que estàveu parlant ara, no? En qualsevol cas, la Unió Europea, que té, entenc, uns límits claríssims i perfectament definits per l'admissió de determinats països, ara té a la cua 8 països, si jo no estic errada, que esperen entrar. Parla'ns una mica de com es posen aquests límits, de quines són les situacions per acceptar o no determinats països. No parlem d'Ucraïna, perquè seria més aviat un tema purament social en aquest cas, no? Per la situació que viu, perquè suposo que tal i com està la situació del país no seria un membre acceptat immediatament, no? Però quins els països que poden tenir opcions i quines són la manera de que la Unió Europea els accepti?
Sí, la veritat és que el procés d'adhesió, com tot a nivell europeu, és complicat, evidentment, perquè les coses aquestes doncs porten molt de temps i són complicades. Mireu, heu de pensar que des del moment que hi va haver la primera ampliació, perquè la Unió Europea ara són 27 estats membres, però abans, en els seus orígens, parlàvem de 6 països. Des de la primera ampliació de 6 a 9 països, hi ha, s'han anat succeint una sèrie d'ampliacions cada X anys. Ara ens trobem en el període més llarg sense ampliacions. La darrera ampliació va ser la de Croàcia l'any 2013 i ara ja han passat més de 10 anys d'aquesta ampliació, i la veritat és que no hi ha visos de cap ampliació a curt, mitjà termini. I entretant, com bé comentaves, la banqueta doncs es va ampliant. Hi ha, ara mateix doncs hi ha 8 països que tenen l'estatus de candidat per adherir-se a la Unió Europea, i hi ha 2 més, Kosovo i Geòrgia, que són considerats candidats potencials. La voluntat és que tots aquests països entrin. Tant aquells 8 com aquests 2, segur, perquè lògicament aquest és l'objectiu. Hi ha països que ho tenen potser més complicat, per molts motius, des de qüestions internes a també a nivells de procediments. Però hem de pensar que aquests processos de decisió porten molt de temps, i només pensem en el cas d'Espanya. Espanya va entrar l'any 86, però havia estat considerada, acceptada com a candidata 7 anys abans. Els mínims habituals són això, uns 7 anys, i ara mateix diguem que fins i tot et diria que es triga bastant menys des del moment en el que s'accepta un país com a candidat fins que se l'accepta, possiblement estigui en més de 7 anys. I tenim casos d'algun d'aquests països que estan a la cua, no? que demanen, com Macedònia del Nord, per exemple, Montenegro, fa molts anys que estan, i algun d'aquests països porta 11 anys des que ho van demanar. El procediment per entrar, Un cop s'ha aconseguit la candidatura, s'han de començar a obrir les negociacions. Per exemple, en algun d'aquests països que són candidats no s'han obert encara les negociacions, com és el cas d'Ucraïna, que, per exemple, si podria ser que a l'octubre, que és quan la Comissió Europea fa l'avaluació de l'estat d'aquests països que estan demanant a unir-se a la Unió Europea, poden obrir-se les negociacions o no. Però en el moment en què s'obren les negociacions s'han d'omplir una sèrie de requisits. No entrarem en detalls, però són 35 capítols. I algun d'aquests països, que us comento, que porten molts i molts anys treballant-hi, d'aquests 35 capítols han fet 3.
Que suposo que doncs, hi ha situacions econòmiques, polítiques...
judicials, d'independència, de pluralitat dels mitjans de comunicació, etcètera, etcètera. Evidentment, quins són els països que és més fàcil? Els països més petits són més fàcils d'absorbir que un país gran a nivell de criteris de població. Sempre és molt més fàcil absorbir perquè l'impacte que pot tenir és més fàcil. Ara, no sé si potser ens acabarem trobant en una situació com la que vam tenir el 2004, que és quan es va produir, recordareu, la gran ampliació de 14 a 24 països, que van entrar tots els països de l'est, i potser en un futur ens acabarem trobant en una situació similar, en la qual, en lloc de parlar d'ampliacions un a un, o entre ara aquest i ara aquest altre, hi haurà una ampliació de 5 o 6 estats de cop, per exemple, en la qual doncs, hi haurà diferències entre aquests països, però serà més fàcil fer-ho d'una manera unificada i després anant-nos integrant un cop dins que fer-ho en diferents onades. La veritat és que és un tema molt complex, però sí que és interessant veure en quin punt ens trobem, no? també és veritat, i amb això potser acabo, és que ara mateix amb les normes de funcionament que tenim, anant ampliant la família europea sense canviar algunes coses fa que sigui complicat. Llavors, tenir una Unió Europea a 35 països amb les mateixes normes és molt complicat, perquè mantenir la unanimitat, de fet, això ho va dir la pròpia Angela Merkel en el moment que va deixar de ser cancellera, en una entrevista que feia diversos mitjans, reflexionant sobre el futur d'Europa, ella deia que una de les coses que caldria modificar Europa és la llei de la unanimitat en algunes matèries, perquè òbviament fa que si un estat diu no vull avançar cap aquí, doncs ho bloqueja, i contra més països hi ha, doncs fa que sigui més complicat, més arriscat.
D'aquests països que entraven el 2004, tots segueixen tenint els requisits pels quals es va acceptar?
Això caldria veure un per un si realment... És el que comentàvem una mica abans fora de micro, no? Que, clar, tu acceptes un país quan compleix els requisits i a vegades pot passar que un cop dins algun país retrocedeixi i si ara ho demanés, doncs potser no seria acceptat. Això és aquest tipus de revisions. El que sí que es fa és el compliment, òbviament, de la legislació europea, i si no s'està complint la legislació europea, el que es fa és obrir sancions, com hi ha casos ara mateix que hi ha alguns països que estan tenint una sèrie de problemes des del moment que no s'estan aprovant uns fons que els hi pertoquen perquè no estan complint amb la legislació europea. Aquesta és la manera de fer la revisió un cop dins.
Clar. Sergi, estem parlant molt dels països que hi ha a la banqueta i que volen entrar a jugar. Parlem dels que han sortit o per lesió o per targeta. Es viu millor la Unió Europea sense la Gran Bretanya?
Sí, per autoexpulsió, en aquest cas seria per vermella directa, per autoexpulsió. Mira, es viu millor. No, jo crec que el Brexit no es pot considerar, evidentment, un èxit de la Unió Europea. No tindria cap sentit que un dels països més importants d'Europa sortint, diguéssim, el que ve. No era una bona notícia, el Brexit ningú ho pot celebrar. La realitat, però, és que en algunes dinàmiques sí que es veu molta més agilitat, és cert, perquè hi ha temàtiques com ara el que comentava Juan Pablo sobre l'aprovació de tots els fons mancomunats per la motiu de la pandèmia, doncs això hauria estat possiblement molt difícil, per no dir impossible, amb el Regne Unit dins. Haver aprovat aquests 750.000 milions d'euros dels fons de recuperació, jo crec que encara ho estaríem discutint si el Regne Unit estigués dins. Fora d'això, per exemple, altres coses, amb la resposta a l'agressió russa d'Ucraïna, aquí el Regne Unit està 100% alineat amb la Unió Europea. Hi ha matèries en les quals sí que hi ha un nexe europeu i d'altres que el Regne Unit té potser un nexe molt més transatlàntic, però bueno, ja et dic, no veuria com una cosa positiva. Es troba a faltar la bona feina dels bons eurodiputats britànics i els bons diplomàtics britànics, que en tenien molts. No es troba gens a faltar la mala feina o la mala praxi d'alguns antieuropeus que tenia el Regne Unit.
Per tant, no hi ha pressa en recuperar-los.
Bueno, és que tampoc... Primer haurien de veure ells mateixos. I a més, t'has de posar la cua. Aquesta banqueta haurien de tornar a demanar ser convocats, no? a aquest partit.
Ells passarien els exàmens...
ràpid, no?
Molt més ràpid que altres països.
En això tens tota la raó. No és el mateix si t'ho demana l'adhesió Noruega que algun altre país que tingui unes, o això, el Regne Unit, que ja n'ha format part. Però també és cert que després dels problemes que va donar el Regne Unit en el seu dia, bueno, hi hauria d'haver moltes garanties de que no es tornaria segons què. Però, òbviament, a nivell, els criteris econòmics, és que tot això, el Regne Unit, vamos, passaria els exàmens amb nota ràpidament. Però la primera qüestió és, el Regne Unit estaria interessat. Ara mateix això no està sobre la taula, però els problemes tenen a nivell intern, i el que sí és interessant és això, veure enquestes, això, uns anys després, l'any 2016 van votar a sortir, van acabar sortint el 2020 va ser quan van acabar sortint, i a les enquestes que es van publicant cada X, ara la setmana passada hi havia una en la qual doncs es parlava que el 60% dels britànics troben que van fer un mal negoci sortint de la Unió Europea, i només un 31% estava a favor, avui dia votaria a favor. I aquí, entre les moltes coses que es van fer malament, possiblement la Unió Europea també va fer coses malament, i sempre s'ha de fer autocrítica, entre les coses que es van fer malament és que la gent jove, els Erasmus, no van poder votar, per exemple, els britànics que estaven fora no van poder votar, i després també que la gent jove va votar menys, sent molt més europeistes, que la gent més gran, que va votar més a favor del Brexit. Potser perquè la gent jove està més acostumada a segons quines coses de la globalització, i la gent potser més gran allà ho veu més com una amenaça a les seves coses del dia.
Tu parlaves abans que va ser poder el primer triomf de les fake news, no? El Brexit.
No en tinc cap dubte que el Brexit va ser això, un gran triomf de les fake news. Recordareu possiblement un cartell això pro-Brexit, que era una frontera britànica amb un munt d'immigrants, no? Deien que si no s'aprovava el Brexit hi hauria una invasió d'immigrants. Bueno, com si pràcticament parlaven com si fos l'apocalipsi, la realitat que té el Regne Unit avui dia. No, era take back control of borders, això és el que deia, recuperem el control de les nostres fronteres, això és el que deia aquest gran cartell.
Imagina't ara cartell. Amb intel·ligència artificial.
Sí, doncs primer, que aquesta fotografia no era del Regne Unit, aquesta fotografia que van fer servir, i el segon és que després la realitat és que el Regne Unit ara té, amb el Brexit, té molts més problemes migratoris que abans, perquè els ciutadans europeus tenen molts problemes per anar a treballar al Regne Unit, i llavors ara estan demanant mà d'obra de tots els de països asiàtics. Llavors, es van passar, aquest era un dels temes bàsics de la campanya dels Brexiters, no? I un altre tema era també, no, és que la Unió Europea, tota la burocràcia, hem de sortir a la Unió Europea per reduir despeses, a més estem pagant no sé quant cada any, cada dia perdia el Regne Unit molts de milers i milions de lliures, i després en això de retallem la burocràcia, després quan tu surts deixa d'aplicar la legislació europea, llavors és, vale, ara hem de fer legislació britànica, perquè si no ens quedem sense aquí en un limbo legal de moltes matèries. I llavors li van preguntar a un dels líders del Brexit, escolti, i ara què hem de fer per aquesta legislació? Van dir, ostres, clar, ara necessitarem al Regne Unit doncs contractar molts funcionaris, haurem de contractar almenys uns 30.000. Bueno, 30.000, que vol dir més o menys els funcionaris que té l'executiu de la Unió Europea, la Comissió. Si la teva manera de retallar burocràcia és duplicar-la només al teu país, no és una manera gaire intel·ligent. Llavors sí, va ser una victòria de les fake news. Sí.
Juan Pablo, som-hi.
Mira, s'ha fet esment de dues coses que volia comentar plegades, i ja em va bé, perquè hem parlat de fake news i també s'ha parlat d'intel·ligència artificial. La regulació dels dos fenòmens està també en el camp, també com parlaven de banquetes i d'expulsions, està en el camp de joc de la Unió Europea. Com està enfrontant tot això el Parlament? hi ha la por que arribem tard perquè la tecnologia va molt ràpid i els processos europeus potser no tant. Respecte a les fake news i el balanç aquest entre el respecte de la llibertat comunicativa i vetjar per la puresa del discurs públic, com està aquesta situació de regulacions de fenòmens digitals, per dir-ho d'alguna manera, al si de la Unió Europea?
Doncs la setmana vinent mateix a Estrasburg s'ha de votar un posicionament per les negociacions per establir la primera legislació en matèria d'intel·ligència artificial. Llavors, ens trobem, és veritat el que tu dius, no? que les coses van més ràpides que la Unió Europea, jo diria que l'administració en general. Això passa a nivell europeu, amb institucions europees, el Parlament Europeu passa també a casa nostra. És igual, amb l'administració que tingui les competències sempre li passa, perquè bueno, els fets a vegades doncs, van més ràpid i tot el que sigui relacionat amb la tecnologia, bueno, què hem de dir, no? Com canvia les coses?
Qüestió d'hores, quasi. Qüestió d'hores,
exacte, és qüestió d'hores. Però la realitat és que la primera legislació a nivell mundial es farà a la Unió Europea. I és aquest reglament d'intel·ligència artificial que s'està treballant, que la setmana vinent hi haurà aquest debat a Estrasburg i aquesta votació, perquè amb l'objectiu que aquesta legislació sigui aprovada abans de les eleccions europees del 9 de juny de l'any vinent. I amb això el que es vol aconseguir és que, clar, potser en els propers mesos ja la intel·ligència artificial ja haurà canviat d'aquí a que s'aprovi, però lògicament hi ha uns punts comuns i un d'ells és evidentment el tema de la privacitat i el tema de l'ètica, i això és el que es vol marcar en aquesta proposta legislativa. I a més es vol ser el primer perquè no per un tema d'una fotografia de photo finish, de qui ho fa primer, sinó perquè la realitat és que quan s'aprova en un mercat tan important com l'europeu, per tot el que representa, per tots els diners que representa, s'acaba passant sempre allò que és conegut com l'efecte Brussel·les. I és que quan s'ha aprovat una legislació a nivell europeu, la resta del món l'acaba adoptant. O sigui, tu pots ser a nivell mundial, bueno, la Unió Europea pot semblar una cosa petita a nivell de població, perquè a nivell de població sí, 470 milions de persones no vindria sent gaire cosa, però a nivell de potència legislativa i potència econòmica, bueno, la veritat és que aquí sí que és una altra cosa. I principalment passarà això, com ha passat en tants altres temes, que la Unió Europea adopta una legislació, llavors les empreses hauran d'adoptar-ho si volen treballar a la Unió Europea, si volen accedir al mercat europeu, i per tant aquests estàndards s'acabaran aplicant a tot el món.
I respecte al drama de la immigració?
Doncs aquest és un dels temes que hauria de quedar tancat aquesta legislatura. Es va fracassar a la legislatura passada, és cert, perquè ja hi havia unes negociacions per crear un paquet legislatiu d'asil i migració, però no es va aconseguir. I ara, bueno, aquesta mateixa setmana, dijous al vespre, va haver una reunió dels ministres d'Interior de la Unió Europea a Luxemburg per marcar unes pautes per a aquest paquet legislatiu, no? per desbloquejar-ho i posar-ho en marxa. I això és imprescindible. Això ho van dir, diversos ministres ho van dir. No podem sortir d'aquí sense que hi hagi un acord. I és veritat que no tots els països opinen el mateix.
Reben immigració, per tant, no deuen opinar. Exacte. El mateix.
I, però la realitat és que la Unió Europea, una cosa que ha de primar i prima, és el tema del principi de solidaritat, perquè, òbviament, no tots els països, com bé dius, Carme, tenen el mateix impacte migratori. Llavors, a nivell de solidaritat, vol dir que la redistribució ha de ser equitativa segons, òbviament, segons el poder econòmic de cada país, no segons el seu tamany, ha de ser segons la seva capacitat d'absorció, no? I amb un principi de solidaritat, perquè no pot ser que els països que per motius geogràfics no rebin aquesta pressió, ho pateixin més o menys el que pugui significar, no? Llavors, doncs, aquest és un dels grans reptes i que possiblement aquí la presidència espanyola de la Unió Europea tindrà un paper important, de, perquè en els 6 mesos de la presidència doncs, ben possiblement es podria tancar aquesta, aquest paquet legislatiu que és tan important i tan necessari perquè no sigui un tema de, diguem, de propaganda poc constructiva a les eleccions europees, perquè això ha de quedar fora de la taula per parlar d'altres temes i per avançar en polítiques.
Ja que parles del torn de presidència espanyola a la Unió Europea, és aquesta una bona oportunitat també de cara a vosaltres com a oficina del Parlament Europeu a Catalunya per donar a conèixer les institucions europees? Teniu un programa d'activitats paral·lel als actes oficials? Què penseu fer?
La veritat és que un programa propi no tenim, perquè el nostre programa són, venen a ser les sessions plenàries que tenim cada mes a Estrasburg, les dinàmiques legislatives. Mira, pensa només que l'últim any de legislatura sempre passa una mica com una dinàmica d'embut, perquè tu al final, la part bona de les legislatures europees és que no hi ha eleccions anticipades. Són cada 5 anys i això, aquestes dinàmiques les tenim, llavors això permet bueno, unes dinàmiques de treball a fons. També és veritat que per aprovar legislacions europees, sovint doncs, són processos com són processos de consens, es triga bastant temps i per una directiva habitualment es poden arribar a trigar uns 2 anys. Ara mateix estem en un moment també perquè estem en una legislatura, com deia, marcada pel Brexit, la pandèmia i la invasió russa d'Ucraïna, en la qual no s'ha avançat tant a nivell legislatiu, algunes coses sí, però d'altres doncs, s'ha fet una mica d'embús. Hi ha 200 propostes legislatives que estan sobre la taula. Evidentment, no serà possible aprovar-les totes, però s'avançaran totes les possibles. Per això la presidència espanyola tindrà molts deures.
Una feinada, no?
Tindrà una feinada, però també és una gran oportunitat perquè realment doncs, moltes lleis, moltes, s'aprovaran durant la presidència espanyola perquè també és l'última a 100% perquè la propera serà la belga i ja coincideix amb les eleccions europees. Per nosaltres el que significa, òbviament, és que bueno, Europa està encara més de moda, no? Perquè el fet que hi hagi una presidència espanyola i que a cada sessió plenària a Estrasburg hi vagin ministres, doncs vol dir que hi haurà més peticions de periodistes i que, lògicament, quan surten més coses als mitjans sobre la Unió Europea, doncs més gent s'interessa. Ai, que hi ha una oficina del Parlament Europeu.
I més feina tindràs tu, no?
I, òbviament, doncs et demanen més coses. Això no falla mai. Però sí que diria que un programa propi, no, perquè el programa al final és un programa de la presidència i el que sí que suposa, doncs, lògicament, és això, un interès més gran dels mitjans que demaneu estar a Estrasburg i possiblement doncs, implicarà això, portar més programes com el vostre a Estrasburg i fer molta més activitat pedagògica, això segur.
Sou una oficina amb molta gent? O...
Quatre.
També, no? I us repartiu la feina?
Sí. Bueno, sí, és que no hi ha altres. Sempre s'ha de fer equilibri.
Era rebei, no? Bueno. Escolta una cosa, d'aquí un any eleccions al Parlament Europeu, que ho comentaves fa un moment, quins seran els temes capdals d'aquestes eleccions? La campanya per on pot passar? La immigració pot ser un dels temes importants? Quins altres més?
Mira, si les eleccions seran del 6 al 9 de juny, duren 4 dies, són unes eleccions molt especials, perquè en veritat són 27 eleccions, com si diguéssim, perquè són 27 lleis electorals i se celebren aquests 4 dies. I jo diria que el motiu principal serà la defensa de la democràcia, la defensa de la pau, perquè és el que deia, aquesta és la legislatura de la presa de consciència de la importància de la Unió Europea en les respostes a les crisis globals. Està molt bé que la Unió Europea t'aprova un carregador únic i que no haguem d'estar cada cop que un canvia de mòbil tingui un carregador diferent i té per cas no sé quants cables. Que s'hagi prohibit les bosses de plàstic i reduir també coses de plàstic d'un sol ús, com les canyetes per beure, aquestes coses, això està molt bé, però la realitat és que hi ha crisis globals que requereixen una resposta global, una resposta a nivell europeu. No pot anar Malta, Luxemburg, Estònia a fer una resposta de doncs, la gestió de la pandèmia. En canvi, quan t'arriba la Unió Europea per segons quines crisis, escolta, això té una importància. Llavors, principalment, i això em semblarà molt interessant veure també quina serà la resposta a les eleccions a nivell de participació, perquè com bé sabeu la participació a les eleccions europees no acostuma a ser tan bona com les altres eleccions, perquè vegades, bueno, qui, hi haurà qui consideri eleccions de segona, per mi, òbviament, són, són de primera. Són de primera.
S'han perdut 9 punts, eh? Les darreres municipals.
Ah, sí, és veritat, doncs, es va perdre. Exacte, però m'interessarà molt veure els països de l'est que sovint acostumen a votar menys a les eleccions en general, però eleccions europees particularment, veure quina és la, la participació. Perquè ells són els que tenen més a prop la invasió russa d'Ucraïna, són els que, i llavors m'interessarà molt, crec que també serà molt significatiu i crec que això, principalment ara, en això, aquesta setmana publicava el Parlament Europeu un estudi d'aquests d'opinió en la qual, doncs, per veure una miqueta això, de la temperatura de l'aigua, com està, i per primer cop ens trobàvem amb la major acceptació del, del projecte europeu, major interès pel que passa a les institucions europees i bé, i sobretot com a major preocupació quan se li deia que, quin és el valor que creu que han de defensar les institucions europees, et diuen la democràcia. I això no s'ho havien trobat mai abans. I què voleu? Defensar la pau. Però clar, és que estem en guerra. Estem en guerra. La guerra, per sort, la Unió Europea, dintre de les fronteres de la Unió Europea, des de que s'ha anat ampliant, no hi ha hagut mai. Però fora de la Unió Europea, sí.
I el perill d'aquesta guerra que tenim allà, Ucraïna i Rússia, el perill que hi ha és que s'enquisti aquesta guerra, que sigui un conflicte enquistat en el temps i que passi... Bueno, allí està, s'estan matant, desgraciadament, i no es resolgui. Això pot ser un...
Carles, Rússia és especialista en això. És el que fa i el que ha anat fent, el que ha fet a Geòrgia, que té el 20% del territori georgià ocupat, és el que ha fet a Moldàvia, que té Transnistria també, una part que no està controlada pel govern de Moldàvia. És un país especialitzat en això. Doncs,
el gran perill és aquest.
El gran perill és la realitat. Jo crec que ja no és un perill, és pràcticament una realitat que ens trobem i veure com es gestiona, sí.
Deixa'm, abans que el Juan Pablo et faci la pregunta,
ens ha quedat un aclariment. 3 minutets.
No, per què les eleccions europees es fan en 4 dies? Disculpa la
No, ràpidament, perquè, per exemple, els holandesos voten sempre en dijous. Cada país té les seves tradicions. I després hi ha països que voten en 2 dies, dissabte i diumenge, d'altres països que voten sempre el dissabte. I com que són eleccions europees, en les quals és una suma de 24 eleccions, els holandesos
han d'adaptar tots.
Claro, per exemple, els britànics, de fet, sempre són de votar el dijous, exacte. Llavors, a les anteriors eleccions que del 2019, que amb el Brexit no havien de participar, no només van participar, sinó que van ser els primers a emputar a les últimes eleccions.
Per tant, es pot donar la circumstància de que sapiguem el resultat de les eleccions en un país abans de que es facin les votacions en un altre?
No, la realitat és que no es poden donar els resultats fins que no han tancat tots els col·legis electorals, la qual cosa vol dir el diumenge a les 11 de la nit quan tanca els col·legis electorals a Itàlia, o sigui que tu has votat potser dijous i potser ni recordes el que has votat i llavors a les 11 de la nit és quan es comencen a públic.
Si és que, tanquen a les 11 a Itàlia, que igual tenen d'estar.
Llavors no pots canviar.
Juan Pablo, ràpid.
A mi m'ha cridat molt l'atenció el tema de la qüestió de les eleccions és la defensa de la democràcia i hem parlat d'una guerra transfronterera, diguem-ne. Defensa de la democràcia dins de la Unió Europea. Es veu amb preocupació al Parlament com sobrepàs, diguem-ne, tendències que qüestionen potser principis bàsics de la Unió Europea o que tenen una postura oposicionista des del punt de vista institucional al sí de la mateixa Unió Europea, i parlo del cas ara de Polònia, que ha vist qüestionada la seva reforma del sistema judicial i que la resposta de Polònia ha estat considerar que una resolució del Tribunal de Justícia de la Unió Europea és una resolució que han considerat política i no jurídica. Com es viu dins de les institucions?
El temps.
Sí, tens raó, que hi ha situacions així. El cas de Polònia, la setmana vinent a Estrasburg, justament es votarà una resolució sobre això que acabes de comentar. Hi ha partits, i alguns dels quals estan algun govern, que qüestionen, per exemple, la primacia del dret comunitari, quan és una de les bases absolutes de la Unió Europea, i és que el dret comunitari està per sobre del dret nacional. I hi ha alguns partits que voldrien canviar això, però la realitat és que les normes de joc doncs, són les que són i després són els tribunals que ho dirimeixen.
I les normes de joc són que hem d'acabar el programa perquè hem fet 43 minuts de conversa aquest dissabte amb el Sergi Barrera, és el cap de... Perdó?
Han passat ràpid.
Rapidíssim. Amb el Sergi Barrera, cap de l'oficina del Parlament Europeu a Barcelona. Sergi, moltíssimes gràcies, bona tarda i fins a una altra ocasió.
Un plaer, moltíssimes gràcies.
Joan Maria Claveguera, Carme Ayala, Juan Pablo Sanz, gràcies. Dissabte que ve més converses a la cadena COPE Catalunya i Andorra, com sempre, des del restaurant d'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Bona tarda i molt cap de setmana. Adéu-siau.
Adéu-siau.
Bona tarda. Adéu.